esta canción que con ternura te canta. Quiero que no desespieres.
Històries de la ràdio, amb Francesc Torres.
Doncs és el moment de fer història, d'explicar coses que passaven relacionades amb el món de la ràdio, i és el moment de saludar en Paquito Torres. Paquito, bon dia, bona hora.
Bon dia, l'Empordà, bon dia, l'Escala, bon dia, Joan.
Molt bon dia, un dimarts més, i un dimarts més, doncs, que continuem amb un nou capítol d'aquestes històries. Continuem amb aquest any 1983, i un any, doncs, que van passar coses que nosaltres els expliquem, doncs, amb un nou lliurament. Paquito, vinga, va, què tenim?
Bueno, estem al mes de juliol, al mesos de juliol, la ràdio, les emissores de Ser Catalunya, el juliol i agost, fan la ràdio al sol. Portant unes quantes temporades fent-lo a l'estiu, presentat per Josep Cuní i Jordi Hurtado.
Carai.
Els matins de 8 a 2 del migdia.
Carai, carai.
Ara que en Jordi Hurtado està de baixa...
Sí, sí. El vint d'operar o una cosa
així. Sí, a la veu, una cosa així. Continuem. Ens vam deixar la setmana passada, al final del programa, no poder escoltar completament la veu d'en Charlie Rivel. I m'agradaria escoltar-lo perquè val la pena... amb el so característic d'ell i amb l'ambient d'un circ. Escoltem-lo.
Hey Charlie, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás llorando? Te comprendo. Tienes que hablar despacito. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás llorando?
Ella aquí.
¿La silla? ¿Qué pasó con la silla?
És curiós, eh? Charlie Rivel, només dient això...
Ja està.
Ja estava.
Ja estava. I mira que era internacional, eh? Sense parlar res, el que feia riure.
Sí, sí, i aquest número de la cadira, aquest número va ser un número dels famós, almenys els últims anys, d'en Charlie Rivel.
Continuem. La programació de Catalunya Ràdio, quan va començar, feien aquests programes. Inèdits pirates de Jordi Tardà, En pijama de Carlos Cuní, L'esport al punt de Lluís Canut, El lloro, El mico i El senyor de Puerto Rico de Jordi Vendrell, Ramon Bernils i Quim Monzó. Els serveis informatius són de bona qualitat i a l'altura de les circumstàncies. Després dels estudis d'audiència es va demostrar que molts oients de Catalunya han trobat una nova emissora que agradava. Ràdio 4 ja tenia una nova competidora. A partir d'aquí Ràdio 4 perd audiència. Sí, degut a... hi ha dues emissores que ja se sent per tot Catalunya, a poc a poc, i Catalunya Ràdio va començar a guanyar audiència.
Va començar a guanyar-li terreny, diguem, el que era Ràdio 4, fins que quasi la va superar, eh?
Sí, al cap dels anys, sí. Encara continua Ràdio 4, però ja veiem com està. El dia 16 de juliol, els serveis informatius de Ràdio Girona informa d'un foc forestal als Àngels i a la vall de Sant Daniel, amb un fort vent de Garbí. El foc va començar a la vall de Sant Daniel, es va acostar al poble de Celrà i va obligar a suspendre els actes de la festa major a causa de l'alerta general. A la zona dels Àngels i de Sant Daniel es van cremar 1.200 hectàrees. Participaren 21 dotacions de bombers de Girona i Barcelona i 2 de Lleida, a més de voluntaris i veïns. El curiós del cas va ser que el govern espanyol va prohibir la col·laboració dels hidroavions francesos. No s'entén. Perquè fins ara, tant França com Catalunya col·laboraven mútuament. Si un foc hi havia a França, els catalans, els avions catalans anaven cap a França, i si hi havia un foc aquí, venien els francesos aquí. Degut a això, es van reunir a Perpinyà les dues administracions, la de França i Catalunya, per evitar que no tindrem més conflictes. Això del govern espanyol va dir, no ens fa falta, no, sí que ens fa falta. Perquè no saben el que està passant per aquí quan hi ha un foc, o a França hi ha un foc. El foc va trigar 2 o 3 dies a apagar-se. La ràdio, durant dos d'aquests tres dies, va estar informant diàriament. Continuem. El dia 29 de juliol, mort Luis Buñuel, a l'edat de 83 anys. Director de cinema, va tindre premis, Oscars, BAFTA, Festival de Cannes, Premis César, Premis Ariel i altres premis. Un gran director de cine.
Amb un cine molt, molt peculiar, no? Que no és d'aquest que agradés, que tenia, bueno, que tenia els que li agradaven i els que no li agradaven, però esclar, era un cine no comercial, eh? Vull dir, era un cine molt d'autor. Eh?
Entrem al mes d'agost. Mes d'agost, quasi el 80% de la població espanyola fa vacances.
Els que tenen sort de fer, eh?
Sí, i el 20% treballen per ells. I llavors els polítics, i tothom fa vacances, però també hi havia molta sinistralitat d'accidents de cotxes i motos. En aquell temps encara les carreteres no eren com ara. Uh-huh. Llavors, el dia 22 i 23 d'agost, el 28, trofeu Joan Gamper. Equips participants, Nottingham Forest, Borussia Dortmund, Anderlecht i el Futbol Club Barcelona. En les semifinals, Borussia 3, Anderlecht 2, Barcelona 2, Nottingham Forest 0. Pel tercer i quart joc, l'endemà, Anderlecht 2, Nottingham Forest 0. I el partit final, Barcelona 2, Borussia Dortmund 1. Començant les transmissions de futbol en català a Ràdio Barcelona, com cada any, amb Joaquim Maria Puyol, Eduard Boet i Antoni Bassas. Ara que estem parlant del Barça, la setmana passada em vaig deixar en el tinter que fa 10 anys el Barça va passar lo següent. Escoltem.
És que no sé més o menys de quin àudio...
És l'àudio del gol d'en Belletti.
Ah, el gol d'en Belletti, vale. És que tenia aquí dos àudios, sí.
Belletti, la passada de Belletti per Larsson, entra a l'àrea, el control de Larsson, surt de la zona de càstig per l'extrem, continua Larsson, fa la passada per Belletti, Belletti entra a l'àrea, xuta Belletti, gol! Gol!
Aquesta és la veu de Josep Maria Pou, de RAC1, començament de les transmissions. I després, 23 anys enrere, va passar el següent. Escoltem.
Atenció. Koeman, toca el socio, Faraguero, pica, Koeman, gol! El minut 5 de la segona part de la pròrroga, a 2:15 de la nit del dia 20 de maig, Koeman acaba d'aconseguir que el Barça sigui materialment a un mil·límetre d'aconseguir la Copa d'Europa.
Doncs sí, Joaquim Maria Puyol per Radio Barcelona, estem emitint el partit de la final davant del Sampdoria, 1-0.
Una cosa, vols dir que no era Catalunya Ràdio?
No, encara estava a Ràdio Barcelona.
Ràdio Barcelona, a l'època que va guanyar...
Sí.
Sí, sí. Pensava que ja estava a Catalunya Ràdio fent la transmissió...
No, tens tota la raó. Estava a Catalunya Ràdio. Sí. I tret amb un caset de Catalunya Ràdio que va guanyar la Lliga i la Copa d'Europa en aquella temporada.
És que em recordava més a Catalunya Ràdio que pas a Ràdio Barcelona.
Sí, sí, tens tota la raó. Doncs Joaquim Maria Puyol va transmitir el partit. Podem dir que aquest partit, aquesta última final, va ser l'última final de la Copa d'Europa, Copa de Campions d'Europa.
Hi participaven els que havien guanyat a la Lliga.
La Lliga i el segon... I si havia guanyat la Copa d'Europa l'equip participant, el segon de la Lliga també entrava a la Copa.
Només eren campions. Era la Lliga, la Copa dels Campions.
Llavors, l'any següent, ja va començar a jugar-se la Lliga de Campions.
La Champions, tal com la coneixem actualment ara. Aquí participen els, segons quins països, els quatre primers i els altres els tres.
El coeficient... De la Lliga.
De la que don la UEFA, diguem, a cada Lliga.
Després toca ara. Ara el Barça campió de Lliga, campió de Copa.
No pot passar. No pot passar.
La setmana passada...
Poc me n'he assabentat. Poc ningú ha dit res.
Doncs ja en parlarem d'aquí quan toqui del 2016.
Ui.
No sé si arribarà.
Ui, el 2016, com ens queda molt lluny, això. Potser serà el 2026, no sé.
No ho sé, ja
però,
ho veurem.
Si som, ho explicarem.
Ho explicarem. I hem de dir que el Figueres, quan va pujar a segona B, Ràdio Popular de Figueres i Ràdio Girona varen ser les dues emissores que varen retransmetir els partits de la Unió per pujar a segona divisió B.
L'època gloriosa del Figueres, que bueno, després encara en vindria més, no?
Deia, sí.
Però de moment es feia un pas important pujant a aquesta segona B.
El dia 26 d'agost, la cadena SER informa que en el nord d'Espanya va patir una de les més greus inundacions. Una gota freda amb molta pluja i tormentes, d'extraordinària violència, que va afectar el País Basc, Cantàbria, Navarra i Burgos. Tal va fer seva magnitud que el balanç va ser de 80 morts. Més d'un centenar de municipis declarats en zona catastròfica i pèrdues de diversos milions de pessetes. Ara, una mica, que ho podem dir, dels preus de certs articles...
I de l'any 83, no?
De l'any 83.
El que costaven les coses a l'any 83.
Un diari, 40 peles. 24 cèntims d'euro. Una rentadora automàtica, 32.900, 198 euros. Una corbata, 400 pessetes, 240 euros. Un cafè, 20 pessetes, 12 cèntims d'euro. Un dinar en un restaurant, un menú, 50 pessetes, 30 cèntims d'euro. Una canya de cervesa, 25 pessetes, 15 cèntims. Un lloguer d'un pis cèntric a Barcelona, 10.000 pessetes, 60 euros. Ara, déu-n'hi-do.
No.
I venda d'una torre a Platja d'Aro, 3 dormitoris, jardí, piscina i plaça de pàrquing, 3.100.000 pessetes, 18.630 euros. Ara, en el treball, cap de personal, 2.200.000 pessetes brutes a l'any, 13.222 euros, 1.122 euros al mes. Secretari de direcció, 1.100.000 pessetes brutes a l'any, 6.611 euros, 550 euros al mes. Els habitants de Catalunya eren 6 milions d'habitants.
Els famosos 6 milions, som 6 milions que se van fer aquestes samarretes, recordo. Una campanya forta es va fer això dels 6 milions.
I a Espanya, 32 milions, 38 milions, 100.000 habitants. Ara ja passem a la temporada radiofònica 1983-84, mes de setembre. El dia 4 comença el Campionat Nacional de Lliga. I el dia 7 de setembre, ciclisme. Volta Ciclista Catalunya, en seva 63a edició, disputada en 7 etapes, del 7 al 14 de setembre, amb un total de 1.270 quilòmetres entre Salou i Igualada. La classificació general, primer, José Recio, 32 hores, 28 minuts, 11 segons. Segon, Faustino Ruperes, a 4 minuts, 26 segons. Tercer, Julius Talmata, de Suïssa, a 4 minuts, 27 segons. Ángel Ocaña, vencedor del Premi de la Muntanya, i per aquí va guanyar l'equip holandès, T. Ralex. El dia 10 de setembre, escoltarem una sintonia de TV3. Escoltem-la.
No tenia aquí.
Doncs aquesta és la sintonia de posada en marxa en període de proves de TV3 el dia 10 de setembre. La seva primera emissió va ser la vespre nit del dia 10 i encara la seva primera emissió no era diària, que va ser a partir del dia 16 de gener del 84. Al principi es captava Barcelona i voltants. A les comarques de Girona varen ser la Mancomunitat de la Garrotxa, El Punt, i l'electrònica solar de la Bisbal va ser que fos possible de poder veure a les comarques de la Garrotxa, el Gironès, Baix Empordà i una mica de l'Alt Empordà. Aquí l'escala es podia captar a la part alta, o sigui, de Muntanya Blanca, tota aquesta zona alta de l'escala, girant l'antena cap als Àngels. Es podia veure encara que la senyal no era molt nítida, però es podia veure, mira, de moment ja veiem mica...
Feia il·lusió, no?
Sí.
Perquè, esclar, passada era la tercera cadena, diguem.
Sí. La zona baixa de l'escala, el casc antic, no es captava.
No. Ja t'ho dic jo, que no veien res.
Van fer un programa de proves, variat, TV3, va retransmetre el partit de futbol de Lliga entre el Barça i l'Osasuna. 1-0, gol de Carrasco. Va ser un programa variat, clar, tot nou, un estudi petit, no és com ara.
Els havia vist jo, una vegada a Mendoza amb en Jordi Piqué, aprofitant que el seu cosí era realitzador de TV3, doncs vaig tenir l'honor d'anar a veure els estudis, que era l'edifici de Banca Catalana, que ara penso que hi ha l'editorial Planet en allà, doncs allà hi havia els primers estudis de TV3 i, bueno, te feies creus de
la manera de
la manera que estava posat allà i la manera que s'ho arreglaven, doncs, per poder emetre.
El dia 11 de setembre, el dia de la Diada, es posa en marxa la veu de Sant Joan de les Abadeses. Emissora de freqüència modulada en el 107.4. Continua en marxa,
sí, senyor.
Com sempre, el dia 11 se celebra la Diada amb l'ofrena monumental al monument de Rafael Casanovas, manifestacions i actes oficials habituals. El dia 21 de setembre, a la Pla Gedra, hi ha una explosió. La ràdio informa d'una explosió a la Pla Gedra. Un plet et dona una patada a un paquet que alguna persona havia deixat enmig d'una obra. Era un explosiu. 2 morts i 1 ferit. L'explosió va ser provocada per un enguixaire de nom García Mats, una persona d'idees d'extrema dreta. Les persones mortes eren germans de Sant Feliu i el ferit molt greu també. A la cadena SER, Iñaki Gabilondo comença a partir de les 6, matinal, a partir de les 6 era un matinal cadena SER. Fins a les 8:45. Hi havia desconnexions per fer informació en català per CERT Catalunya, sota la direcció de José María Balcells i un equip de periodistes format per Armand Balcebre, Manolo Oliveros i Maria Rosa Badia. A partir de les 2:45, que ara es feia la saga de les porretes. Fins a l'any 88, encara va durar.
Déu-n'hi-do.
I a les 9 del matí, un programa, primera hora, programa magasin. Aquí, l'Iñaki Gabilondo va començar ja a fer programes de la cadena SER, fins que va arribar l'Oi per Oi, que ja en parlarà. El Festival de la Cançó Mediterrània 1967, a finals de setembre. 9a i última edició.
Estem parlant de l'any...
1963.
Última. Última. Aquí es va acabar.
No, perdó, 1967. Aquí es va acabar. En aquesta última edició, en Federico Gallo no va presentar el festival. La van fer en Luis del Olmo i la Marisa Medina, presentadora de Televisió Espanyola. Els trofeus del festival van ser entregats pels guanyadors de l'any anterior i per la Lola Flores. Varen participar dues cançons catalanes, T'estimo i t'estimaré, interpretada per Bettina, i Com el vent, interpretada per Salomé i per Dova. El resultat final va ser, en primera posició, la chanson de Bonheur, representant de França, interpretada per Guit Mardel. L'escoltem per aquest mateix cantant, però en versió castellana.
Es mi canción de la felicidad. La escribí para ti con amor y verdad. Y tendrá todo el sol del final del verano.
I en segona posició, Com el vent, interpretada per Salomé. Escoltem-lo.
Com el vent que s'allunya, com el vent que arriba cada nit.
I en tercera posició, Molino al vento, italiana, interpretada per Little Tony, però l'escoltarem en versió dels Mustangs.
Te has equivocado, ya verás. Con el corazón no hay que jugar.
Bé, amb aquesta cançó, amb el fons d'aquesta cançó, posem el punt i final perquè ja hem arribat al punt de la una.
La possibilitat que el festival ja no es fes més va ser degut que l'any següent Espanya va guanyar l'Eurovisió i no havia prou calés per organitzar dos festivals.
I van dir, doncs, o un o l'altre.
O un o l'altre. I van dir que els calés estaven destinats per organitzar el festival de l'Eurovisió de l'any següent, de l'altre any. Això ja en parlarem. Bueno, amics, que feu un bon dinar i l'hora de menjar un bon profit. Fins la setmana que ve. Adéu.
Doncs fins la setmana que ve.